migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, no parlarem de la inflació, però sí parlarem de la inflació. El cas és que la inflació i totes les situacions porten paraules per absolutament tot. En aquest cas, parlarem de dos termes que s'han aplicat precisament, o que s'apliquen i surten, quan passem èpoques com aquestes d'inflació, no? De que els preus es disparen i de més. Són dues paraules. Una es diu, de l'anglès, cheap, de barato, de cheap, cheapflació i reduflació. Són aquestes dues paraules que en principi dius cheapflació i reduflació, però tenen el seu què, tenen el seu què. La cheapflació és quan baixa la qualitat, quan baixa la qualitat del producte que compres per fer-ho més assequible o no haver de pujar el preu. I la reduflació és compres pel mateix preu menys quantitat. Per exemple, si posem unes patates xips, doncs hi hauria menys quantitat dins d'aquesta bossa pel mateix preu. Així hi ha una mena de fantasma que dona la sensació que no puja el preu, però sí que estàs comprant menys. Bé, parlem de tot això, d'aquestes maniobres que costen a vegades una mica molt de situar, amb l'economista i professor de la Universitat de Girona, el senyor Marc Masmitjà Pujol. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Va, a veure si no el dia és tant com jo, perquè jo ja només penso en això i em lio una mica, eh? Aquestes maniobres són correctes?
Sí, correctes èticament no ho sé, o cadascú pot tenir la seva opinió.
Sí.
El que sí que són legals, sempre i quan s'informin doncs, el producte doncs, dels ingredients que porta o del material en què està fet i de la quantitat, del seu pes o del seu valor en litres. El que sigui.
És a dir, que sempre que igual a l'etiqueta posi, per exemple, posava l'exemple de les patates xips, sempre que posi el pes que hi ha, això ja seria correcte, no hi hauria
exacte.
Cap problema.
Sí, el pes que hi ha, i més correspon a la realitat, eh?
Sí, no.
Perquè a vegades també podria passar, no?, que ens donessin, posessin un pes o un altre, però no. Si el pes que hi ha correspon a la realitat, sí que és correcte. Ja dic, legalment sí, èticament, a vegades el consumidor doncs, no ens donem compte, no?, de que ens han reduït 50 grams el pes d'un producte i pensem que és el mateix, eh? Perquè no ens fixem, normalment sempre tendim a fixar-nos doncs, en el preu i no tendim a fixar-nos tant en la quantitat o en el pes que té.
Això és veritat, jo crec que no he mirat mai això. És veritat que sempre he mirat el preu però mai he mirat el pes. A veure com pesa aquesta bossa, posar l'exemple de les xips, la bossa de xips. Bé, el cas és que és una mena de, no diré enganyifa, però és una maniobra econòmica, no?, per donar aquesta sensació de que no puja el preu però que sí que ho tenim a sobre. No deixa de ser una tàctica econòmica.
Exacte, exacte. És que les empreses sempre, bueno, el seu objectiu o un dels seus objectius és maximitzar beneficis. Llavors no volen deixar de fer-ho. No? I en èpoques com la que passem ara, d'alta inflació, doncs sempre se les pensen totes, no?, una mica, doncs per continuar mantenint els mateixos beneficis sense doncs, veure's perjudicades.
Clar, jo pensava de la reduflació, que és la reducció de la quantitat, però em preocupa més la chipflació, que és doncs, substituir materials per menys qualitat. Això al final no pot passar factura a una empresa? És a dir, tu estàs fent un producte que en principi potser fos de bona qualitat, la baixes una mica la qualitat i això no pot passar factura?
Sí, sí, clar, evidentment. A la llarga, sempre donar productes de menys qualitat doncs pot perjudicar l'empresa, bàsicament. No? A més, ara, en aquesta època que estem també de molta xarxa social, no? Que tot es comenta a les xarxes socials. Pensem també que a vegades, per exemple, doncs les persones, els haters, són molt més actius que les persones que
sí,
estan a favor de l'empresa o que,
sí,
o que tenen l'empresa doncs, com a preferent, no? Llavors, coses d'aquestes, doncs, falta que algú li funcioni malament per aquest canvi que potser no se n'ha donat en un principi o que confiava que el producte no hagués canviat i ha canviat sense donar-se'n, doncs pot ser molt perjudicial per l'empresa.
Marc, quines tàctiques s'ha d'afegir una empresa en una època com aquesta d'inflació galopant, que vés a saber on acabem parant? Perquè fins i tot hi ha empreses, llegia fa no res, que per exemple productors de mel a Galícia no podien envasar la mel perquè els productors de pots de vidre no van parar perquè no els hi sortia a compte. Quines són les tàctiques per intentar flanquejar la inflació? Es pot?
Bé, és difícil, eh?
No, superdifícil, ja m'ho imagino.
Perquè, clar, tàctiques, no sé si dir la paraula tàctica, el que passa que, evidentment, l'empresa vol mantenir els seus marges. Llavors, ha de trobar una manera de fer-ho. Ara que ens trobem, doncs que ens augmenten també preus de matèries primes, com comentaves, alguns productes no els tenim, no? Encara que els puguem comprar, no els tenim. Llavors, clar, tot això afecta les empreses. Les empreses volen mantenir el seu benefici i les tàctiques podríem dir que són aquestes, no? O reduir la quantitat del producte i mantenir el preu. Una altra cosa que podem fer a vegades és baixen el preu del producte en una proporció, però baixen en una proporció major la quantitat, no?
D'acord.
Redueixen, doncs, el que comentàvem de les patates xips, doncs reduïm 10 cèntims el preu. Sembla que pel consumidor és més barat, però realment el que fem és reduir en una proporció, no sé, un 10% el preu, doncs un 20% la quantitat, no? I aquestes serien una mica les tàctiques, o el que hem parlat l'altre, de la xiplació, no? Els materials o els ingredients d'un producte, doncs fer-los de molta menys qualitat, no? Les patates, en lloc de fer-los amb un oli de qualitat, doncs fer-los amb un oli de no tan qualitat, i això se'n veu, doncs, perjudicat al consumidor, a vegades sense ni adonar-se.
Clar. Després estan fent les passes adequades per intentar lluitar contra aquesta inflació? Com ho veus tu?
Bueno, s'intenta, el que passa que no sabem si es fa el ritme adequat, no? S'està pujant tipus d'interès, evidentment, amb la pujada de tipus d'interès hi haurà menys capacitat adquisitiva o menys poder de decisió per part dels consumidors, amb la qual no podran gastar tant, amb la qual cosa, en principi, faria que els preus s'estabilitzessin. El que no sabem és fins quan s'han de pujar aquest tipus d'interès per arribar a aquesta situació.
És curiós... que és curiós, Marc, perquè, clar, sembla que els governs, els responsables d'intentar controlar tot això, doncs estan utilitzant doncs, les eines habituals, no? La pujada de tipus d'interès, etc. Tenim un punt clau i, sobretot, una actuació específica sobre l'energia, però dona la sensació que tot això es podia haver esquivat d'alguna manera si s'haguessin fet les coses bé des del principi, conforme a fonts energètiques.
Sí, sí, sí. El que passa que a vegades hi ha molts interessos entre els costats, no?
Sí.
I a vegades no es fa les coses a temps, sinó que s'espera que no es pugui més a fer les coses, no? La sensació. A vegades molts ja podien preveure, no? Que arribarien èpoques d'inflació, que arribaria aquest punt. No es feia res fins que ara arriba un punt que o es fa alguna cosa o la cosa no funciona o l'economia es para, no?
Clar, però on estarà el tope d'aquesta xipflació i la reduflació? Fins quan? Es pot veure a l'horitzó un final de tot això?
Bueno, no sé si a l'horitzó, no, clar, saber quan pot passar no, el que passa que mentre ens duri aquesta inflació, aquestes coses que fan les empreses, doncs continuarà. Mentre ens duri la inflació, aquesta manera de fer les coses, doncs continuarà. El que no sabem és fins quan durarà la inflació. S'estan posant eines, s'estan posant mesures, però veurem si acaben de funcionar o no. Si han de ser encara més exagerades aquestes mesures, amb les que tenim ara, anem tirant. Hem d'anar veient amb el temps.
Fa por. I al final el que paguen són empreses, són consumidors, són tots, mentre tot es reajusta, perquè és el que tocarà en tot cas, eh?
Sí, sí. Els consumidors sempre els perjudicats, eh? Al final, menys poder adquisitiu, els preus pugen, els salaris queden més o menys igual, etcètera. Bueno, hem de saber una mica com viure d'aquesta manera o com fer-ho, no?, per viure o sobreviure a vegades, d'aquesta manera.
I en el fons, i ja retornant a les dues, als dos neologismes del que parlava, la xiflació i la reduflació, en el fons és una manera d'intentar continuar incentivant el consum, perquè si el consumidor no consumeix, es trenca tot el cercle, llavors l'economia no funciona, no es mou els diners, les fàbriques no fabricaran, no podran vendre. Vull dir, és un cercle viciós que ho veig des del meu punt de vista com un tsunami. Tu com ets economista segurament d'una altra manera, però jo ho veig, ostres, veig una onada davant meu terrible.
No, esclar, és que si... És així, eh? Si vaig al supermercat i puc comprar menys, o cobro menys del meu sou, puc comprar menys al supermercat, la persona que viu del supermercat també tampoc podrà comprar el que hagi de comprar, perquè haurà cobrat menys, i és un cercle, és això, és un cercle viciós, com comentaves ara tu, Cruz. Doncs que o parem, o no sé, o problemes tindrem.
D'entrada, mireu el pes de les bosses que compreu, tant de ganxers de patates, el boli igual portaran menys tintes. Són tàctiques per intentar fer-ho rendible tot. Doncs, Barmes Mitjà, Pujol, economista i professor de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer haver compartit aquesta estona.